I tot el dia la mateixa cosa, sempre mirant la mar. Ha vist fer-se i desfer-se el núvol rosa, ha vist la vermellor crepuscular. Això és Finestra Oberta, un viatge radiofònic recolzat a l'ampit amb mirada llarga, curiosa i atenta. Benvingut tothom que ens hi vulgui acompanyar. Bon dia, bona hora. Fa tres dies que hem emfasitzat la xacra de la violència contra les dones. L'ONU va designar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Erradicació de la Violència vers les Dones. Va convidar governs, organitzacions internacionals i organitzacions no governamentals a organitzar activitats dirigides a sensibilitzar el públic respecte del problema en aquest dia com una celebració internacional. El 1993, l'Assemblea General de les Nacions Unides va definir el terme violència vers dones com tot acte de violència basat en el gènere que té com a resultat possible o real un dany físic, sexual o psicològic, incloses les amenaces, la coerció o la prohibició arbitrària de la llibertat, ja sigui que ocorri en la vida pública o en la vida privada. En molts llocs del món s'ha baladrejat en veu ben alta aquesta reivindicació. Tant de bo no fes falta recórrer aquesta estratègia. Voldria dir que estaríem en un món millor. Es va escollir aquesta data per commemorar el violent assassinat de les germanes Mirabal, Pàtria, Minerva i Maria Teresa, tres activistes polítiques assassinades el 25 de novembre de 1960 mentre anaven a Puerto Plata a visitar els seus marits empresonats. Van ser assassinades en mans de la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana. La violència envers les dones és un abús de poder amb el convenciment que és un dret. Es presenta en molts àmbits, física, sexual, psicològica i econòmica, totes les quals són àrees que s'interrelacionen. Per això, són imprescindibles polítiques públiques transversals. Tanmateix, malauradament, molts països tenen legislacions precàries i insuficients. Els poders públics tenen molt camí per recórrer, però sovint es donen per satisfets amb allò que han aconseguit i no són prou valents ni ambiciosos. Sovint sembla que no sigui una qüestió prou important. El mètode més eficaç per aconseguir contenir el maltractador és un entorn que el mantingui a ratlla, una societat forta, contundent i sense esquerdes, cap concessió al més mínim indici. Lamentablement això no es dona, i no s'hi val pensar en societats on el poder dels homes damunt les dones és bandera. En el nostre entorn, que es vanta de ser una societat avançada i amb consciència, estem envoltats d'hàbits, sobreentesos i tota mena de pràctiques que haurien de fer caure la cara de vergonya, però no passa res. Una manera burda d'anar alimentant la cadena de la transmissió i donar arguments als maltractadors per moure's amb total impunitat. Tenim molta feina per fer. Tots plegats hauríem de ser més implacables. En el programa d'avui contem amb la presència a l'estudi de membres de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya, ESDAP-PC, amb motiu de la seva tercera edició de la mostra Reacciona. També tindrem ocasió d'escoltar la Montserrat Poncés amb la seva secció Fet a mida. Tenim aquí l'estudi amb Felip González Martínez, que és docent a l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya. Bon dia, Felip.
Bon dia.
Ve acompanyat de dues alumnes, la Nayara Escrivà, bon dia.
Bon dia.
I la Laura Valdés, bon dia.
Bon dia.
L'Escola Superior de Disseny i Art Plàstiques de Catalunya és, des de 2010, l'Escola Oficial i Pública Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya. Té la seu en aquest districte, ben a prop nostre, al carrer Ciutat de Balaguer, just damunt General Mitre, en el campus Llotja, és on estan. També tenen una altra seu al barri de Canyelles, campus d'allà. Això pel que fa a Barcelona, però té 5 campus més distribuïts pel territori: Badalona, l'Hospitalet, Olot, Tàrrega i Vic. Ofereixen estudis superiors de disseny i d'arts plàstiques de grau i màster en el marc dels ensenyaments artístics superiors de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Concretament, al campus Llotja imparteixen disseny gràfic, disseny d'interiors, disseny de moda, disseny de producte, és a dir, que és un centre on tenen tots els 4 dissenys. De l'1 al 19 de desembre, l'STAPC presenta la tercera edició Reacciona, una mostra de bioperformance que denuncia la desinformació, la manipulació digital i els simulacres de la cultura visual contemporània. Més d'una dotzena de peces creades pels alumnes del campus Llotja i Deià exploren els efectes de les fake news, dels deepfakes i de les identitats prefabricades, incorporant una perspectiva inclusiva per a persones cegues i sordes. La mostra es podrà veure als espais expositius de l'SDAPC, Campus Llotja i Deià, i en diverses biblioteques de Barcelona. Volem parlar i conèixer aquesta mostra Reacciona i per això, tal com he avançat, tenim amb nosaltres Felip González, docent del centre i artífex de la mostra. De nou, bon dia.
Bon dia.
Felip, quines matèries imparteixes tu en el centre?
Doncs jo dono l'assignatura de Panorama de l'Art Contemporani, que s'emmarca a la mostra, Disseny i Societat, Disseny i Pensament, i també dono també classe de màster en etnografia del disseny, en la vessant antropològica, i també dono una altra assignatura que és el cicle superior de l'Escola Llotja, que és sobre història d'indumentària.
Però Reacciona, de tots aquests, en quin...?
Reacciona és un taller que forma part de l'assignatura Panorama de l'Art Contemporani, és un taller de performance, d'accions, que es va convertir a mica en una mostra que l'alumnat se gravava i que avui en dia doncs, aquesta mostra està evolucionant a noves aliances, noves sinergies dintre del barri.
Ja. N'heu fet ja 2 edicions, perquè aquesta és la tercera. Quines temàtiques tenien les anteriors?
La primera edició va ser la primerenca, la més lliure de temàtica, va ser una barreja, temàtica oberta. La segona edició va estar relacionada a les successions i addicions, i aquesta tercera va sobre les manipulacions, com molt bé has dit, fake news, les bulos, els simulacres, resseguint el teòric Jean Baudrillard i Guy Debord.
I per què aquesta temàtica?
Aquesta temàtica va estar plantejada entre el professor Joan Heras, del campus d'allà, i jo, i ens preocupava molt com, de quina manera l'alumnat tenia tantes distorsions, com estaven manipulats, com estaven desinformats en aquesta era digital. Era digital que per mi també és una era de desinformació. Ens preocupa moltíssim de quina manera es nodreixen l'alumnat a través de les xarxes socials, a través d'internet, i volien reflexionar, però també denunciar i advertir sobre aquestes amenaces.
I això és un taller d'aquesta assignatura, però aquesta assignatura a quin nivell està? A últim curs, a primer curs, on està?
Sí, Panorama de l'Art Contemporani és una assignatura optativa de 4 curs, és interdisciplinària, vull dir, són els 4 graus, i és una assignatura que diguem que tracten altres temes com per exemple el tatuatge i l'art, l'art del carrer, el feminisme, també art queer, i entre altres coses està l'art d'acció, que estaria aquí el taller de performance. El taller de performance realment és una manera de posar en pràctica la performance i el happening a nivell teòric i pràctic, perquè costava molt fer entendre que era una performance fins que me les posarà a fer les primeres performances. Les primeres eren accions entre parelles que no gravaven, les feien a classe i després es va convertir en els vídeos.
En aquesta edició us comprometeu a focalitzar una experiència cultural inclusiva i sensorial incorporant la perspectiva crítica de les persones cegues. Això com és?
Doncs, mira, jo vaig conèixer el Joan Heras, que és el professor de filosofia i també de Panorama de l'Art Contemporani al campus d'allà, i vaig pensar, escolta, Joan, mira, vull treballar aquí en aquest projecte, Jo faig un taller de performance que després es converteix en una mostra de videoperformance que es diu Reacciona. Què t'apuntaries? Diu, m'encantaria fer aquest projecte però pensat de forma empàtica en recursos d'accessibilitat a persones cegues i també sordes. Llavors ell em va donar unes pautes.
I això per què? Ell tenia aquest interès? O aquest...
Sí, de fet jo el que volia és que aquest taller, vull dir, aquest taller i aquesta mostra sigui d'intercampus, que tingui, que surta fora de la llotja i que sigui d'intercampus, perquè el meu projecte futur és que és poder trobar una mostra com una mena de festival que s'està construint de mica en mica. La idea és que jo vaig tenir la sensació que des del meu, la meva visió, des de la visió, les persones que són cegues no sempre estan considerades o no poden gaudir de les obres audiovisuals i visuals, perquè sempre està la mítica de la normalitat.
Sí, em deies que heu estat en contacte amb DEIA. Jo el que voldria saber és aquest interès que t'han mostrat des de l'altre campus, de què ve, si ho saps?
Sí, sí, ho sé. Doncs nosaltres, les assignatures que dels 7 campus, per exemple, Panorama d'Art Contemporani, nosaltres fem reunions de guia docent per veure i avaluar. No? El Joan me va explicar que ell feia... recorreguts al Museu Miró des de la perspectiva de persones cegues. Llavors jo vaig veure, ostres, i per què no? I per què jo no faig els vídeos o faig les performances des de la perspectiva de les persones cegues? Vull dir, ostres, jo estic oblidant-me. Sí que és veritat que l'any passat vas començar a introduir el llenguatge dels signes per un alumne que em va ajudar a una obra a incloure les seves mans. I després vaig estar analitzant. És que sempre estem parlant de la normalitat, sempre estem parlant
de la integració,
però sempre ho fem des de les persones que mirem, des de les persones... Sí. Hi ha aquesta cosa del capacitisme, no? De que, bueno, com l'art, si s'ha de gaudir, poden gaudir les obres visuals o audiovisuals les persones cegues? Com ho fan? Llavors, jo vaig parlar amb Joan i m'ho va explicar. També us he de dir que he tingut contacte a l'Associació Catalana d'Integració dels Cecs. Llavors, a partir d'aquí estic començant a una mica aprendre com puc ensenyar, com podem fer gaudir o democratitzar l'art audiovisual contemporani, l'art visual a les persones que són cegues, perquè estan marginades. I a més, Joan és un activista pel tema del Braille i pel tema de la integració i de recursos d'accessibilitat a les persones cegues. Llavors, va ser una descoberta que jo vaig tenir en aquesta reunió de guia docent.
Clar, i a més pel disseny i tot això, implica sempre tenir-ho present, no?
Sí, sí, sí.
En aquest projecte, quin rol hi té el professor i quines tasques tenen encomanades els alumnes?
Sí, jo per exemple soc el comissari i Joan seria el cocomissari, val? I el rol que jo tinc és el de coordinador, vale? Perquè jo sóc el que faig el taller aquí al campus Llotja i al campus d'allà. Yeah. Vaig anar allà, vas fer el taller. Després d'aquest taller fan supòsits, fan unes microaccions, unes accions desapercebudes i també fan accions en parelles. Un cop que la gent ja està escalfada, faig el projecte, no? I explico. Anem a treballar en parelles, en videoperformance, perquè sé que teniu vergonya, el tema dels simulacres, el tema de les manipulacions i... Però abans jo explico què és cada cosa i fent un debat.
Yeah.
Fem una aposta en comú.
I analitzem. O sigui, tu estàs com dinamitzador. I aleshores els alumnes, que aquí en tenim dues d'alumnes, que us dic bon dia de nou, Nayara i Laura, ens ajudareu a entendre una mica aquest projecte que ell impulsa, després això com es materialitza i què feu, no? Suposo doncs que totes dues esteu fent aquest quart curs i que formeu part d'aquesta assignatura, no?
Sí.
Sí. Bueno, us dic hola altra vegada, eh? Bon dia.
Bon dia.
A veure, expliqueu cadascuna doncs una mica què és el que esteu estudiant, per què ho esteu fent, quin és el vostre futur.
Jo em dic Nayara i el que estic fent és estudiant el grau de disseny d'interiors, perquè m'agradaria que els interiors, en un futur, no tractar-los com algú tan estètic, no? Sinó que pugui formar part de nosaltres i ens pugui ajudar a estar millor com a persones. Llavors, m'agradaria especialitzar-me en la neuroarquitectura.
Que bé, no? I tu, Laura?
Bueno, Jo estudio disseny gràfic, bueno, òbviament també estic al quart curs, i jo la veritat és que no estic massa segura. Dintre del disseny gràfic hi ha diversos camps i no sé molt bé en què especialitzar-me. Segurament tiraré més per lo que és el disseny UX/UI, que bàsicament és disseny d'interfàs, aplicacions i tot això, o pel tema del branding, que és ja el disseny de marca com a tal. Però no estic molt segura, la veritat.
Estàs contenta del procés d'aprenentatge que has estat fent?
Sí, la veritat és que sí. Aquí l'ESDAP, al ser l'única pública i tal, és com que costa una mica més el tema de saber si tiraràs molt endavant, perquè estem competint contra moltes privades, però clar, estic molt contenta amb com estem avançant, en el tipus de projectes que tenim i en el que ens ensenyen.
M'heu dit que, abans de començar, que en el projecte, precisament el Felip ens ha parlat de treballar en parelles, vosaltres dues esteu treballant juntes en aquest projecte, no? Doncs expliqueu-nos una mica què és per vosaltres. Ell ens ha teoritzat el que és, però concretem-ho.
Per nosaltres aquesta assignatura, tot i que no té a veure molt amb els nostres graus, no? Perquè és com interdisciplinària, ens ajuda a poder entendre el disseny des d'uns altres punts de vista. Uh-huh. I en el meu cas m'ha agradat molt com poder treballar amb gent d'altres especialitats que ens saben d'altres coses, que ens podem ensenyar entre nosaltres una mica, un poc de cada àmbit del disseny.
Sí, al final sí que és veritat que nosaltres hem treballat juntes en aquesta performance, que nosaltres n'hem fet dues, de fet, perquè ens vam ajuntar amb un altre grup. I en el nostre grup eren, per exemple, dues persones de disseny gràfic, la Nayara d'interiors, i llavors teníem un últim membre que era de producte, o sigui, teníem les quatre disciplines. Exacte, i ha estat molt bé perquè hem estat treballant junts i ja no només en la part de la performance, sinó que en altres coses també hem tingut més connexió per com parlar d'altres coses que no sabem del resta de tipus de dissenys.
Un cop us constituïu com a grup, farem, què feu? Busqueu un tema, un criteri, un cartell, no sé.
Nosaltres el primer que vam fer és pensar de què volíem comunicar. Llavors, a la classe vam decidir de que el nostre tema seria la societat, no? Com aquesta societat ens agafa i ens transforma segons com les persones que tenen més poder volen. Llavors, vam crear el tema de la secta, que és una persona que entra a l'escola i que ens imposa unes regles i nosaltres estem com obligats o hipnotitzats a seguir-les. I al final tots acabem sent iguals per aquesta persona o cosa, no?, que ens obliga.
I això ho heu fet amb imatges, o sigui, heu fet un vídeo, diguéssim.
Sí, es tracta d'un vídeo. Després de dividir-nos una mica les tasques i com organitzar-nos, la nostra video de performance, com ha dit la Nayara, es tracta d'una persona que entra dintre del nostre centre i a partir d'aquí, pues, la gent que hi ha al voltant es hipnotitza i hi ha com una transformació. Aquí ho vam representar amb el personatge principal vestit com amb un traje negre i amb una màscara, i a mesura que vas veient avançar la performance, al principi veus com la gent simplement l'imita i el segueix, i al final t'hi fixes en que tothom va vestit exactament igual i porta exactament la mateixa màscara.
Quina por. I llavors, en aquesta activitat, què fèieu cadascuna de vosaltres? Què hi heu aportat?
Jo, per exemple, vaig idear més com la idea, com la representaríem, o sigui, als escenaris.
O sigui, tu vas parlar de l'entorn, diguéssim, allà on te fèieu. I tu, Laura?
Jo, per exemple, a part de participar en la mostra com a tal, em vaig dedicar a el que va ser l'edició del vídeo i en l'edició dels àudios i tot això, per al tema d'incluir la descripció d'àudio per les persones cegues i la descripció escrita per les persones sordes.
El lector éreu vosaltres mateixos?
Exacte.
Sí, i per gravar doncs, ho fèiem un poc orgànic, no? Anàvem per la uni i demanàvem, escolta, ens pots fer un favor? I pots anar gravant això, i la veritat és que molta gent ens va ajudar i va poder participar amb nosaltres.
Molt bé, que bé, no?
Que hi ha una cosa que no han explicat, i ara sí, suposo que ho sap millor, és que ahir vam fer una inauguració en petit comitè a l'escola.
Sí? Ah, sí?
I a més, la Nayara i una altra alumna que es diu Carla Hernández i jo vam fer una performance en directe.
Vaja.
Jo crec que sí que puc explicar-ho perquè, bueno, a la inauguració a part dels problemes tècnics que vam tenir per certes cosetes de tema d'ordinadors i aquestes coses, però...
Que sempre passen.
Sempre passen, i al final aquí els del disseny això ho sabem més que bé. Es va tractar d'una inauguració dintre de l'espai del Campus Llotja, concretament estem exposant a l'Espai Blanc, i primer vam fer una petita introducció que la vaig fer jo personalment, que es va presentar tot el que era la proposta, es va mencionar als col·laboradors i a tots els alumnes que van treballar, i llavors van preparar una performance en la que la Nayara, la Carla i en Felip pues, bàsicament mostraven el que és el que nosaltres es podria considerar un contagi com a tal, fent servir pintura.
Uh-huh.
I pues, que si tu t'acostaves a ells o ells et tocaven, era com que a l'hora de pintar-te representaven aquest contagi com a tal.
Yeah.
Òbviament la pintura es treia. I llavors, a partir d'allà, també es va organitzar un pica-pica per la gent que venia i es van exposar totes aquestes mostres, es va repartir tot el que eren els flyers, els fanzines i tal. Va haver-hi molta col·laboració, la veritat. Va haver-hi molta gent. I bueno, doncs, jo crec que va ser tot un èxit.
Bueno, per les cares que feu i el públic sap, us està escoltant, veig que hi ha il·lusió i que ho valoreu. De tot això, què és el que més us ha interessat?
En el meu cas és com poder veure que una idea que tenies al cap, que era una simple representació dins de tu, s'ha pogut com materialitzar i sobretot com la gent reacciona exactament com tu havies pensat, no? Que d'això és el que va la mostra.
Ja. Yeah. I tu, Laura?
Jo, per part meva, a part d'això que ha dit la Nayara, trobo que també m'ha semblat molt interessant el fet de que, a part de gravar el que eren les nostres pròpies vídeos performance, dintre de la mostra, tota la classe es va dividir certes tasques per llavors donar-la a terme. Per exemple, els d'un company meu de gràfic es va dedicar a fer tot el que és la gràfica i tot això.
Clar, perquè el projecte...
no és només el vídeo.
Exacte, el Felip ens va portar l'altre dia, que ens vam veure, ens va portar el cartell, uh-huh. Això s'ha hagut de fer.
Sí, de fet, el cartell l'ha fet el nostre company de grup, en Lluc Serra, i tot el que és el d'esto. El tema dels fanzines també l'ha fet una companya... Bueno, dues companyes, de fet, la Sasha González i l'Alba Polo, uh-huh. I el fet d'ajuntar els vídeos, per exemple, ha estat a càrrec de la Clàudia Márquez i altres coses, o el tema de les xarxes, que l'han portat la Nayara, la Amy i la Mireia.
O sigui que, a part dels equips que feu de dos, hi ha la incorporació de tot el...
Exacte, o sigui, dintre de les performances que s'han fet de dos en dos, també hi ha hagut participació per part de tota la classe en el que és la mostra en general, la preparació dels cartells, la preparació dels vídeos, en plan d'ajuntar-los tots, que no eren pocs.
I la difusió?
La difusió també ho portaven per part de xarxes tant companyes de classe com en Felip, per exemple, contactant amb la revista Infogay que estem publicats o altres tipus de d'estos. A més de vam estar tota la classe doblegant fanzines durant tres dies.
Escolta, i això serà aquests dies de l'1 al 19 i ja està, diguéssim, fareu una avaluació del que d'això, però ja s'ha acabat. Fins mm-hmm. l'any que ve, que ja no hi sereu vosaltres. Que
si,
ja hi haurà si altres alumnes.
Sort, no.
Si em permeten, seran espectadores, espero.
Sí.
La veritat que jo volia matisar que la veritat que estic supercontent de tenir aquest equipàs meravellós.
Oh, sí.
I he de comentar que la veritat que jo soc el culpable d'una mica d'estar darrere, i que hi ha dues coses. Per una banda es troba la peça que presenten a la mostra i després està l'organització de la mostra.
Com a alumnes, quines són les principals dificultats que us heu trobat?
Jo personalment crec que han estat més dificultats tècniques que conceptuals, perquè per exemple el concepte i tal, com ha dit la Nayara, el teníem bastant clar des del principi, però sí que hi ha hagut alguna dificultat tècnica a l'hora de juntar tots els vídeos o fer el vídeo com a tal, perquè té d'esto, o a la part...
Però això forma part de l'aprenentatge, no?
Sí, però això almenys en el disseny jo crec que ens passa sovint a tots. Yeah. És una mica donar-li moltes voltes a les coses, tornar-ho a fer 20 vegades.
Yeah. I aleshores, com que això és un taller que s'imparteix dintre l'assignatura, se suposa que hi ha una avaluació des d'un punt de vista del professor, la matèria... teniu present això? Us en recordeu quan ho esteu fent?
La veritat és que ho tinc present a totes les assignatures, menys en aquesta.
Clar.
Vull dir, quan t'ho passes bé i quan fas el que t'agrada, és igual la nota que et posin, no? Perquè tu d'allà has après, i crec que això és el més important, que de vegades amb moltes assignatures això ens oblidem, no?
O sigui, la valoració vostra, independentment de la nota del professor, diguéssim, ja us la poseu vosaltres.
Sí.
Això de la nota és una cosa també... Podríem parlar, no?
Sí, sí. O sigui, al final, sobretot en el nostre camp, el disseny, fa molt que tu estiguis content amb el projecte o no. I a vegades passa que no acabes del tot content amb el projecte perquè acabes seguint certes directrius, perquè saps que necessites aprovar. Però en aquest en concret jo crec que estem tots molt contents amb els resultats i al final pues, espero que...
La cohesió de grup també és important, no?
Sí.
Perquè si expliqueu que heu intervingut tanta gent i posar-se d'acord i tot això... Molt bé. Felip, en el cartell de la mostra hi consten unes entitats amb qui esteu fent xarxa. Enumera-les una mica i què...
Sí, la veritat que tenim la sort de comptar amb la biblioteca Joan Maragall, que des de l'any passat estan amb nosaltres, Daniel González, meravellós, el seu director, i ara tenim la Gemma Domingo de la Biblioteca Can Fabra, que també estem molt contents, que també ens ofereix el seu espai.
Per poder passar aquests vídeos.
Sí, per passar els vídeos. I també hem de comptar amb l'Oriol Rubio de la Biblioteca Canyelles, bueno, es diu Maria Àngels Ribas, que està al costat de l'escola d'ella. Estic molt content de les seves col·laboracions, les seves sinergies, les entitats que ens recolzen. He de dir que Encara en Acció, que és una entitat LGTB, està col·laborant moltíssim amb nosaltres, ens ha pagat els cartells, els fanzins, i també es deixa una altra entitat que es diu Infogai, que és la revista, també ens donarà l'oportunitat també d'aparèixer en les seves pàgines. Són sinergies que estem creant, no?
Vull dir que... Felip, futur.
Futur, tenim futur. Farem la quarta edició i tenim nous aliatges, noves persones, bueno, noves entitats. Per exemple, el Centre Cívic Vilaurània serà el nou aliatge, la nova sinergia. Estem supercontent, gràcies a Adrià. I també la resta de l'equip de la Vilaurània. El tema no el puc dir encara, perquè he de parlar amb el professor el Joan Eras abans que es jubili, sisplau, no marxis, però sí. També el nou repte és que a veure si es pot apuntar-se a un altre campus.
Un tercer campus. Ja seria fora de Barcelona, a més a més, no?
Sí, sí. I és un repte que m'encantaria perquè... Perquè jo vull que l'alumnat tingui una experiència fora de l'aula. Vull dir, vull que l'alumnat faci una cosa interdisciplinària que siga més enllà de les, per exemple, dels treballs, els assajos que jo els demano, que són teòrics. Llavors, és com aplicar la teoria i la pràctica.
Una mica el que he dit abans a Nayara, o sigui, la teoria i la pràctica. El moment que es plasma i és una realitat són dos espais totalment diferents, no?
L'alumnat, quan fa una classe de teoria, has de fer coses que els arribi, que ells puguin materialitzar-ho i els arribi.
Puc fer un incís? És que jo crec que també fa molt que estem molt acostumats al ser una universitat de disseny. La majoria de les assignatures són molt pràctiques. Són projectes, són coses que al final hem de fer.
Clar.
I llavors trobem que tenim 3-4 assignatures en tot el curs que són teòriques i arriba un punt que...
Necessàries, perquè si no...
Són totalment necessàries i molt importants. Tenim des d'antropologia...
Disseny i societat.
I disseny i societat, història de l'art, història de... Ja llavors cada una específica de la nostra especialitat i són molt necessàries i crec que s'introdueixin activitats, entregues d'aquest tipus més pràctiques ens facilita molt més perquè és el que estem més acostumats a l'estar en una universitat de disseny.
Bé, ens hem d'acomiadar. Em sap greu perquè veig que teniu coses per explicar, potser podeu venir un altre dia.
I estarem molt a gust, per cert.
Sí.
Estarem molt a gust.
Moltes gràcies, Felip, Nayara i Laura, per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres i us desitgem molta sort i encerts. Als oients, recordar-los que aquesta tercera mostra Reacciona es farà de l'1 al 19 de desembre i es podrà visitar en el campus Llotja, que és el que esteu vosaltres, que està al carrer Ciutat de Balaguer número 17, en el campus d'Allà, que està al carrer Ignasi Agustí 24 de Barcelona, i després a les biblioteques Joan Maragall del carrer Sant Gervasi de Cassoles 85, Biblioteca Maria Àngels Ribas de Canyelles, Ronda de la Guineueta Vella 34, i la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra a Sant Andreu, carrer Segre 24-32. Moltes gràcies i a reveure. Continuem i donem pas a la Montserrat Ponsés, que arriba amb el seu cabàs de frases fetes, endevinalles, dites, referents, rodolins, en la secció Feta a mida. Avui ens parlarà dels adroguers. Bon dia, Montserrat.
Bon dia.
Parlaràs d'oficis d'aquests que s'estan mig perdent, no?
I tant, malauradament, sí, sí.
Com, per exemple, jo estava pensant en el de torrar ametlles i torrar cafè, tot això ja...
Això ja s'està perdent molt, hi ha molt poques botigues.
Bueno, jo tinc present la de Can Gispert, allà a tocar de Santa Maria del Mar, però vaja,
sí,
no n'hi ha gaires, no?
No, jo ara em ve a la ment una que venen a la menuda, a llegums i una mica d'espècies, que és aquella de la Travessera de Gràcia.
Ah, sí, que venen gra. Ben,
sí,
exacte, gra,
aquell
i,
graner.
Sí, sí, inclús les portes que té són antigues.
Són antigues, de color aquell verd.
Sí. Bé, endavant, Montserrat, amb la secció Feta a mida i amb els adroguers.
Bon divendres! Un any de profit és sol pel novembre i pluja per l'abril. Si el novembre trona, la collita serà bona. Quan pel novembre fa cluc la lluna, de dues cabres venten una. La lluna cluca és la lluna minvant. Estar cluc o fer cluc vol dir que està ennuvolat. Si no fa bo, el ramat no podrà pasturar i s'estarà al corral. Se l'haurà d'alimentar i fer despesa. Per tant, aquest consell és el que els semblava més assenyat. Novembre és el mes de la transició entre la tardorada i l'hivernada. Als pobles mediterranis és costum afamar i adobar els camps i per això encara hi ha qui diu, en lloc de novembre, el mes de l'adob. A muntanya ja venen les boires, la pixanera, la ploranera, diuen alguns, i a ceba, que la Mare de Déu fila i llença filagarses cel avall. Si la boira era molt espessa, els sabaters sortien de l'obrador i esmolaven les falcilles, una ganiveta per tallar el cuir. I a Santa Maria de Merlès, al Lluçanès, la mainada cantava «Boira, fes-te allà, si no el llop se't menjarà». Comença a nevar a muntanya i així mateix la quitxalla del Ripollès, el Lluçanès i les valls d'Olot i de l'Empordà i de la Garrotxa ho celebren fent un ball rodó o cantant la coneguda cançó del Pastoret d'en Vents. Pels avis dels nostres avis, aquest, el pastor, era un bruixot perquè era gat vell, foguejat, en podríem dir, expert en la coneixença del temps. D'aquí uns dies serà el dia de la Immaculada Concepció, el dia 8 de desembre, patrona de gremis de diferents oficis com els forners, els fideuers, els pastissers i també dels adroguers. És a dir, d'oficis on cal pastar i treballar amb pasta maurada, que vol dir que remouen una vegada i una altra fins que la massa arriba al seu punt. Segurament podeu pensar, aquesta s'ha equivocat, ja com fos un ofici per un altre. Un forner i un pastisser, què tenen en comú com un adroguer? Jo us puc dir, doncs, que avui en dia res, però en l'antigor més d'una i de dues coses. Avui, si em dieu amén, m'agradaria fer-vos 5 cèntims d'aquest darrer ofici, l'adroguer, que encara que sembli mentida, es dedicava a afers totalment diferents als d'ara, a més dels que avui coneixem. I és que potser ens sortirà fund del cap o acabarem amb el cap com una ferrada, perquè allò que ens diu el refrany, que el nom no fa la cosa, és ben veritat. I com que m'heu donat llargues mànigues, m'hi poso bé. Som-hi? Som-hi? Noguer ve de droga i, segons en Coromines, de paraules iranianes antigues que volen dir medicina, mentida o engany. La primera documentació en català és d'un document barceloní de mercaders del Llevant de l'any 1437. Reportaven a diverses espècies, drogues i altres avers de notable valor, deia l'escrit, perquè els adroguers dispensaven a la menuda productes d'ultramar i més endavant de les colònies, com el safrà, pebre, canyella, cacau, sucre, i sens dubte tot molt apreciat per la societat europea. A partir del segle XV, els candelers, els especiaires, els adroguers i els confiters elaboraven i venien, a més de la seva especialitat, drogues, comestibles, espècies i productes en conserva i confitats. És a dir, sense anar gaire lluny, al 1800, si anaves a una confiteria a Barcelona o d'arreu dels Països Catalans per a comprar confits, també podies escollir gènere de drogueria si era menester. Alguna vegada, avui per avui, encara hi ha qui fa servir la paraula droguer per a descriure un tarannà, un fer o un tenor, que he sabut que també es pot dir així. Escolteu aquest refranys. Quan s'acosta el candeler, ja fa cera la droguer. Ser persona previsora, o el que seria el mateix, el qui va davant de les tronades. Has fet com la droguer de la Bisbal, que va acabar els torrons el dia abans de Nadal. Es diu quan hem acabat la paciència, quan hem acabat els calés, quan hem perdut la cistella. Què sap l'ase de fer safrà si no ha estat mai a droguer? Renyen alguns el qui parla del que no hi entén. Què sap el gat de fer culleres, també diríem, que és més conegut. A més d'elaborar i vendre plantes, arrels, llavors, sabons, encens, cera, tabac, mel i altres que ja hem dit, també treballaven els dolços, massa, pans, torrons, xarops, fruita seca i confitada, confits, aigua, xocolata, productes de neteja, coles, gomes, resines, pipes de fumar, pólvores, cosmètics, etcètera, etcètera. Però també marmanya, que vol dir verdura o fruita. I també queviures com la farina, fideus, llard, sèmola, sal, mantega o formatge. Per Carnaval fabricaven màscares i caretes de cera i per Sant Joan, o per quan es feien correfocs, piules, carretilles i coets borratxos o coets voladors. Com a bons comerciants que eren, els hi podríem engiponar aquests grans refranys. Qui sap comprar, sap vendre. Goteta, goteta, es fa riuet. Qui té constància en estalviar, pot fer diners a cabassos. Qui barata, el cap s'agrata. Comprar barat, surt car a vegades, i ells procuraven tenir bon ull a l'hora d'adquirir el que després oferien. Anotaven els ingredients mesurats en un llibre mestre que passava de pares a fills i servia per saber l'aspecte, el color, les propietats o d'on venien molts productes com els minerals, arrels, animals dissecats o bulbs que es venien llavors a Catalunya i que servien per tenyir, conservar, adobar, pintar, fabricar ceres i tabacs, espècies o goma aràbica, olis, corall, esponges de mar, entre un fotimer de coses més. El millor de cal apotecari són les botifarres de l'armari. Què et menjaries de cal boticari? Los xoriços de l'armari. Encara que aquestes frases no els fan justícia, alguns d'aquests articles, aplegats d'arreu del món, anaven a buscar-los als apotecaris per fer les seves fórmules magistrals, els manescals, els veterinaris de l'època, i, com no, també les senyores per a fer els adobs i cures que tenien a l'armariet dels mals a casa. Els adroguers que feien més diners, els que es feien la barba d'or amb les drogues que tenien en venda, van deixar de banda amb el temps els confits de llaminadures, però no pas dels queviures com les galetes, pastes seques, fruites confitades o en conserva. Els era permès, però, de fabricar neules, torrons o clarea, una mena de ratafia que tenia molt èxit. Fins fa poc, encara en alguna drogueria molt antiga, podríem trobar l'aparell de feneules reposant a la fi de la seva feina en algun raconet de la botiga. També es feien fabricar xocolata al molí del carrer de l'Arc de Sant Silvestre i cadascú els venia al seu comerç després. No hi havia cap adroguer que no exercís l'art de la confiteria en algun moment, però no abans d'haver passat uns exàmens. El bon gènere es ven sol. La feina treu els ulls, cal treballar amb ordre. L'ordre pasta el pa i el desordre el fa acabar. Dóna al teu fill un bon ofici i no s'haurà de veure a l'hospici. Dissortadament, tristament, aquest darrer pensament ja no va gaire a missa. L'aspecte d'una drogueria de llavors seria molt semblant a les d'ara que han sobreviscut les centúries i que malauradament en són ben poques. Per exemple, hi tenien gran quantitat de calaixos i calaixets, sacs a terra oberts i al taulell aquelles balances de dos plats de llautó que molts hem vist encara. En Coret l'anomena com una botiga de vetes i fils, però amb un gènere diferent. Era costum tenir penjats a la porta una mena de fardells plens de sucre i també ciris de diferents mides. Els aparadors estaven ben farcits amb dolços de la temporada, pipes de fumar lluentes, cosmètics cridaners o oli, posem per cas, posats a consciència per atraure la clientela i després poder dir «no donem l'abast». Però hi havia una activitat que feien que tenien turmentats i desassossegats els seus veïns, com les flames de l'infern, que es deia. Qui venia a cafè el torrava al carrer, amb la màquina torradora que feia fum i soroll. Així mateix ho feien per amoldre les espècies, el morter, fent anar la mà de morter amb un ritme compassat que mortificava la testa als vilatans. Qui estava dedicat dels nervis els perdia de totes totes. Els adroguers antics tenien mala reputació perquè uns quants feien tripijocs, martingales, mangarrufes, donaven gat per llebre a la clientela i tenint com a patrona la Puríssima Concepció volien així demostrar la puresa que es mereixien els seus productes i, lògicament, ells mateixos. Les noies de Juneda tot ho volen saber. A una lliura de cireres, quants pinyols hi sol haver? Tot és vol que l'olla cou, que vol dir que s'ha de menjar de tot sense escarafalls, perquè veureu, si la droguer era murri, feia moldre clofolles d'ametlla per afegir-les a la canyella i de pinyol d'oliva al pebre. Una part molt nombrosa de la parròquia eren les minyones de servei, i sovint eren obsequiades amb algun confit, encara que havien d'estar atentes, estar mireia guaita, que diríem, ja que la droguer o l'aprenent ensinistrat els hi podia fer cises, tant amb el pes, el preu o la quantitat del gènere. I el fadrí o l'amo feia el mateix, per tal de no ser descobert més tard per les mestresses de les minyones, perquè, si no, ja havien begut oli. Podia haver-hi un sagramental, haver-hi raons. És a dir, havien de quedar bé, fer un bon paper, sortir airosos de l'enganyifa o de la tramoia. Hi ha un refrany força aclaridor, com el maler Manel, que venia més mosques que mel. Es capten millor les voluntats amb paraules boniques que res. Ara entenem una mica perquè tenien de patrona la Immaculada Concepció, oi? Segurament la majoria tenien consciència, però el mal nom ja el tenien penjat al front. La botiga també era una mena d'oficina de col·locació. Si les senyores necessitaven una minyona fiada i feinera, ells s'encarregaven de donar veus, i si elles volien canviar de casa, també els donaven un cop de mà. Era una regla, una rutina que ja feien els mercers i els botiguers de robes i ells la varen adoptar perquè era molt important tenir tothom content. De la mateixa manera, amb paraules encantades i afalacs, s'havien fet molts casaments de fadrins de droguers amb noietes del servei. ho diu l'experiència. Al darrere del taulell val més el jove que el vell. El gremi, a més d'avaluar les aptituds d'un aspirant a mestre droguer, també havia de passar per un filtre que ara ens faria posar el crit al cel, tot i que l'objectiu era tenir controlat el monopoli econòmic. Del 1700 fins al 1820 es feien proves de puresa de sang als candidats. Havien de garantir el seu pur origen i descendir fins a la segona generació, fins als seus avis paterns i materns, i demostrar els seus bons costums. Calia ser barceloní, ell, els pares i els avis. I ara una cosa impensable al segle XXI. No podien ser d'una altra ètnia. Per tant, els fills de droguers o gendres tenien preferència per obtenir la mestria. Sortosament aquest mal pas va deixar de fer-se, però les dones, com en tots els oficis de l'època, van continuar sent ignorades, marginades o excloses per aconseguir ser mestra a droguera. En aquell antigó, també, els adroguers tenien un reconeixement social de primera pàgina i eren membres de les elites amb un cert poder de decisió. Cal sumar-hi amb tot això que durant la Guerra de Successió a Catalunya van formar part de la coronela i les esquadres del gremi van tenir un paper crucial en la defensa de Montjuïc el 10 de setembre de 1714, que és on estaven destinats aquell dia. Recordem que la coronela era la força armada que vetllava i defensava la ciutat de Barcelona del setge dels Borbons i estava formada pels gremis dels sastres, gerrers, fusters o adroguers, entre molts altres. Van arribar a ser fins a 3.500 homes i el cap suprem era el conseller en cap de la ciutat, el darrer Rafael de Casanova. A banda del que hem contat, aquesta manera trafegosa, aquest estil de vida, passava abans de que apareguessin molts productes químics de la gran indústria, perquè això ho va capgirar tot. Van haver de girar la casaca, canviar, en aquest cas, el rumb del seu comerç, canviar pets per merda, que diuen a Ogassa el Ripollès, anar a pitjor amb el canvi. En concret, aniria per als qui no van ser capaços de fer un gir venturós al seu negoci. Segurament, mentre us anava explicant coses, deureu haver fet comparances amb una altra mena de botiga que està a punt de desaparèixer, el colmado. I és que algunes d'aquestes botigues de vetes i fils que deien Francesc Oret també varen acabar sent això, la botiga del barri on hi podies trobar de tot, el colmado de confiança de tota la vida. Fins fa ben poc, però, a la plaça de les Olles hi havia una drogueria que encara es podia contemplar gran quantitat de detalls que eren empremtes d'abans. No havien fet pràcticament cap reforma, estava intacta. Es deia Can Roca i fou fundada l'any 1707. Però n'hi ha una altra que de ben segur ja teniu al cap. I tot i que és en un altre lloc, continua existint la drogueria dels pobres de la Vila de Gràcia. La drogueria Solà, que és el seu nom comercial, va començar a mitjans del segle XVIII al carrer Sant Pere Més Baix 39, però l'any 1927 Ildefons Solà i Gené obre la botiga que tots coneixíem, la del carrer Gran de Gràcia. El marit d'una molt bona amiga, en Josep Lluís, de jovenet hi va estar treballant un temps i em va explicar coses molt interessants que m'agradaria compartir amb vosaltres. Per exemple, sabeu per què es deia la drogueria dels pobres? Doncs l'amo es veu que era compassiu amb la gent pobra i acostumava a donar-los almoina. El cas és que amb el temps, cada matí aviat es va anar formant una filera al carrer de persones necessitades que rebien la caritat d'aquest bon senyor. també venien espècies com canyella, matafaluga o coriandre, entre altres. Ell recorda molt bé els forats al taulell on hi havia hagut l'aparell que servia per bombar, per atreure oli i després vendre la granel. I una darrera cosa que coincideix amb les farmàcies que vàrem explicar al darrer programa i que fou el darrer quart del segle passat. Ells també venien alcohol, amb aquella substància amarga dins que servia per a frenar el consum d'algunes persones que en feien un ús excessiu. Actualment la drogueria ha passat a mans d'una altra branca de la família i es pot trobar al carrer Astúries 18. Amb els anys, en Josep Lluís no pot evitar conferir i mesurar, i nosaltres faríem el mateix. La botiga ja té un caire molt diferent al d'abans. Ha hagut d'adaptar-se als nous temps. I fins aquí la secció feta a mida d'avui. Espero que us hagi interessat i moltes gràcies per escoltar-me.
Moltes gràcies, Montserrat. Jo recordo la drogueria Solà, del carrer Gran de Gràcia. Escolta, m'ha cridat molt l'atenció això de les proves de sang, És molt fort, això, sí.
Realment he estat investigant i no eren l'únic gremi que ho feia, però, de fet, he llegit que era una forma de controlar tot el monopoli de cada ofici.
Sí, sí,
un control. El que passa que, clar, és molt penós, ho trobo molt lleig.
Bueno, i a més lliga amb l'inici del programa d'avui que hem parlat de la violència contra les dones. També has dit que les dones, tot i haver tret aquest proves i tot això, continuaven excloses de ser mestres a drogueres. Això són formes de violència que es van passant.
Sí, sí, perquè a més és que si es quedaven vídues no podien ser les mestresses d'aquella botiga. Necessitaven o un cunyat o tornar-se a casar amb una droguer o... Era molt
per... Tenim feina per fer.
I tant.
I fins aquí la nostra missió d'avui. Esperem que us hagi interessat. Aquest programa el podeu escoltar a través del web de Vila Urània en la pestanya que recull la graella de programació de Ràdio Ferrer. També podeu accedir directament a la plataforma Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona, on està allotjat, així com també a la plataforma iVox. Desitgem que ens vulgueu escoltar de nou en les successives emissions. La nostra adreça electrònica és finestraoberta.radioferro@gmail.com. També ens podeu trobar a Instagram amb el compte finestra-oberta.radioferro. Moltes gràcies a les persones que han fet possible aquest programa, de manera especial a la Quima Parra, que ha estat a la taula de so. I s'acomiada qui us ha parlat Goretti Mas. Esperem tornar-nos a trobar ben aviat. A reveure.